Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquest nou programa dels Camins de la Música. La música que acabo d'escoltar pertany a una dona, Francesca Caccini, que va viure entre 1587 i probablement entre 1640 o 43, perquè no està molt clar la data de la seva mort, en plena època de l'inici monàrquic de Florència. Era filla del compositor i cantant Giulio Caccini, que era membre de la Camerata Florentina, que estava al servei del duc de Florència, que era un molt respectat compositor, molt prolífic, i de sa mare, que era Lucia Gagnolanti, que era també una cantant, de manera que després de que Lucia Gagnolanti va morir prematurament, Francesca, amb 13 anys només, va substituir a sa mare com a cantant solista dintre de la companyia familiar. L'obra que heu escoltat és segurament la més coneguda de Francesca Caccini, una música, un ritme que es va fer molt popular entre els segles XVI i XVII a tota Europa, a Moritxe hispànic. La xacona és una peça, un ritme absolutament espanyol, i que va ser, com hem dit, segurament la peça més popular de la nostra homenatjada d'avui.
Move it, 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 move it
Lasciatemi qui solo i Non so se quel sorriso són les dues peces que heu escoltat de Francesca Caccini, incloses dintre d'una de les dues peces que se coneixen íntegres escrites per ella, perquè la majoria de la seva música s'ha perdut. Es tracta del primo libro de le musiche, editat el 1618, on estan una sèrie de peces, madrigals, cançonetes i alguns, en fi, gèneres molt variats, dintre d'un estil monòdic, en peces per a una i dues veus, la majoria per a una veu. Encara que l'estil és un poc el que havia après de son pare, l'estil monòdic, diguem, prebarroc, per dir-ho així, ja en les peces d'aquest llibre se va endevinant la revolució barroca, per explicar-nos d'alguna forma. Va ser una persona amb una cultura absolutament impressionant per a una dona de la seva època. Sabia llatí, sabia grec, sabia gramàtica. Va ser una excel·lent poetessa que va escriure pràcticament totes les lletres d'aquest llibre de música, el primo libro de la música que hem comentat. I tocava també amb una excel·lent qualitat el llaüt i la viola de gamba i potser alguns altres instruments, perquè sent com era una mena de companyia familiar, calia fer de tot. Oh. Nube Gentil i O que nuevo estupor, dues peces del seu llibre ja esmentat abans, Il primo libro delle musiche, lo qual dona a entendre que igual pensava escriure algun més, però no em va fer cap més. Són les que acabeu d'escoltar ara mateix. A part de la seva projecció com a música i com a intèrpret, com a cantant, la seva projecció com a compositora, com hem esmentat ja, perquè totes les peces que hem posat són composicions seues i ja hem dit que lletra i música, va ser la primera dona que va escriure una òpera, almenys que se sàpiga. Una òpera anomenada La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, una òpera composada per a la visita del príncep Ladislao Sigismondo de Polònia a Florència, que va ser interpretada també a Varsovia en 1628 perquè li va encantar al rei de Polònia i es va cridar per a que anaren a representar-la, i que suposa, com hem dit, la primera òpera que se sàpiga escrita per una dona. De fet, a la Caccini se la coneixia en la seva època com la Monteverdi florentina, per comparació, evidentment, amb el gran compositor Claudio Monteverdi, iniciador de l'òpera tal i com avui en dia pràcticament s'entén. No exactament, però la primera òpera que se suposa que ha existit és una òpera que és l'Orfeo de Claudio Monteverdi.
Il regno in rigator sovrano
Heu escoltat les tres primeres peces de l'òpera que hem esmentat, de la Liberazione di Ruggero de l'Isola d'Alcina. Les peces eren Sinfonia, el pròleg amb Neptuno, la Vistola Fiume i el Coro dei Numi de l'Aque, i una sinfonia. La forma de l'òpera és evident que té les característiques pròpies de l'època. Seria impossible que no fos aixina. Però sobre la qüestió de l'èxit de Francesca Caccini, que durant 20 anys va estar servint de l'any 1607 a 1627, va estar treballant al servei dels Medici en Florència, hi ha algunes reflexions interessants, sobretot en el tema de que va arribar a ser, per exemple, la persona que més sou tenia de tota la cort florentina, és a dir, que era una persona molt considerada. De fet, se li anomenava com a sobrenom la Chechina, és a dir, la que canta com els ocells, lo qual dona a entendre que realment cantava francament bé. Està clar que fins i tot la seva bellíssima veu va portar un xicotet incident diplomàtic, perquè com hem comentat abans, als 13 anys ella va debutar en la boda del rei de França Enric IV, que el qual va quedar tan impressionat amb les seves actuacions que li va proposar que es quedara en la seva cort, i li va demanar al duc de Florència si li la deixava, i aquell va dir que d'això res, i que els tenien exclusiva a tota la companyia Caccini i que no pensava desfer-se'n de cap d'elles. Era una forma de veure, és una forma de mostrar que el seu prestigi era altíssim i que, en frase un poc col·loquial, se la rifaven.
Così per fidare Cina, con mentita verità d'un ingannevole volto, credi tener sepolto tra tuoi nefandi ardori quel fiore d'ogni guerriero, quel invito Ruggiero e letti a riportarsi chi ha gli errori. Così tra te vane sian le promesse mie, l'altra dolcella e della stirpe gloriosa e bella non usciranno i destinati errori.
Oh,
Escoltant les dues següents peces de l'òpera La Liberazione di Ruggero de l'Isola d'Alcina, única òpera que s'ha conservat de les cinc que va escriure Francesca Caccini, que és la nostra música, dona música, homenatjada avui dintre de la sèrie de programes que estem dedicant en esta temporada a les dones tant compositores com instrumentistes que per mort de el masclisme imperant en el món de la cultura també estan molt ignorades o pràcticament desconegudes. Les peces que heu escoltat són Cose per Fidalcina i Qui si puny dire. Són peces interpretades en tota l'òpera per l'orquestra, el cor i els intèrprets de la plantilla habitual de l'Òpera Nacional de Varsovia. Al respecte de l'opinió que li mereixia gent competent, la veu i les qualitats musicals de Francesca Caccini, se pot esmentar-la del mateix Claudio Monteverdi, un dels fundadors del barroc, que la va escoltar en 1610, que li va escriure en una carta al seu amic, el cardinal Ferdinando Gonzaga, que havia escoltat en Florència a la signora Figola del signore Giulio Romano Caccini molto ben cantare e suonare di liuto, chitarro nato e clavicembalo. És a dir, que havia escoltat en Florència a la filla del senyor Giulio Romano Caccini, que cantava molt bé i que interpretava també el laúd, la guitarra i el clavicèmbal. Cal dir que també sabia tocar l'arpa. Jo pense que sabria tocar qualsevol instrument que se li posara per davant. Però bé, destacava també en aquests instruments més que en uns altres, segurament. la situació de Francesca Caccini dintre de la societat florentina és un tema que ha donat per a comentaris molt sucosos per part d'especialistes, en el sentit de que la tradició de república que tenia Florència, que va ser el darrer dels territoris de la península italiana que es va passar de la forma republicana a la forma monàrquica, en aquest cas amb un duc, però bueno, tant se val el nom que tinguera, era el monarca, va produir una modernitat, per dir-ho així, accelerada segurament dintre de el que és Florència, que a més arrossegava una cultura impressionant. Recordem que de Florència varen eixir en l'època del Renaixement personatges com Dante, Boccaccio, Petrarca, que varen, per cert, utilitzar per primera vegada la llengua vernacla en els seus escrits, Maquiavelo i, en fi, artistes d'avantguarda en tots els camps. Per tant, era una societat que estava predisposada, en certa mesura, a acceptar canvis socials, com per exemple el que una dona fora la més important música que estava a sou del seu príncep. És evident també que el fet de que provinguera d'una família de músics molt coneguts i molt assentats dintre del món cultural i en la cort dels Medici segurament afavorir també la seva situació. Però bé, això seria un tema molt llarg per a parlar, però que he volgut almenys fer una lleugera pincellada per a que si alguna persona està especialment interessada en aquests aspectes, doncs que sàpiga que cal retirar per allí i buscar com estava la Florència de la primera meitat del 1600. I anem a acabar així aquest primer programa que dediquem a Francesca Caccini, que, com sabeu, està fent-se dintre dels camins de la música, un programa de Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València, a les www.radioclara.org per internet, i que podeu baixar-vos també des del nostre web podcast www.caminsdelamusica.net. Així que bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics dels Camins de la Música, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música, que també dedicarem a Francesca Caccini, una dona interessantíssima amb una producció molt ben feta, molt bonica, que escoltarem també el pròxim dia. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.